Vintage, protagonistes Vila-real, debat polític. Així estic rodejada de, en este moment, 5, me'n falta 1. A la meva dreta tinc a Javier Serralbo, per el Partit Socialista. Bon dia.
Bon dia, Sana.
Continue Carlos Gil, per el Partit Popular. Bon dia.
Bon dia.
Paco Ibáñez, per Vox. Bon dia.
Bon dia a tots.
Santi Cortells, a la meva esquerra, per Compromís. Bon dia.
Bon dia.
I Domingo Vicent, per Ciudadanos. Bon dia.
Bon dia, Susana.
Anem a repassar els pressuposts. La setmana passada parlàvem d'uns pressuposts de la Diputació i parlàvem de que van hi haure molt de consens i molt bon ambient. Val? Jo, pues, per calfar un poc l'ambient, vos dic, mos han enviat el cap de setmana un comunicat d'Ernest Blanch, secretari general del Partit Socialista de Castelló, i mos diu: els pressupostos de la nova Diputació acaben amb 20 anys de clientelisme del Partit Popular. Qui vol... Vos pareix bé? No? Per al·lusions, Carlos Gil.
Tindré que contestar jo. Bé, a veure, el clientelisme, diu que acaba en el clientelisme quan realment després sí que dins del despatx, pues, sí que han hagut diverses subvencions, ha dit. I és un poc el mateix clientelisme el que acusa que el que possiblement en el seu grup, en altres ajuntaments pròxims a nosaltres, pues, també ha fet en moltes subvencions nominatives, que és una pràctica habitual a Simila Real, i sin embargo allí vol acabar en ese clientelisme. No sé, se contradiu una miqueta en les seues paraules, però en fi.
Algú vol apuntar algo més?
Bueno, yo supongo que se referiría, porque sí que es verdad que la legislatura pasada y las antes de Javier Moliner había cambiado algo del estilo de Carlos Fabra, el estilo había cambiado, pero fins que no se van plantar los municipios de más de 20.000 habitantes en ese caso, y entonces estaba José Benyó de portaveu socialista en la Diputación y iba a pactar una serie de cosas en Javier Moliner para que les ayudes que foren, pues foren de una manera que se pogueren donar millor, no? I que al final els ajuntaments no tinguin que fer tanta burocràcia per aquestes ajudes. Però evidentment ara el que s'ha fet és el canvi fonamental d'ara és el que ja va fer la Diputació de València la legislatura passada, que era que una cosa que el Partit Popular tenia que complir ja governant la Generalitat Valenciana, perquè estava en l'estatut d'autonomia, com era el fons de compensació als ajuntaments, és a dir, un criteri de població mesclat en alguna altra cosa, poder donar a fons perdut als ajuntaments de la Generalitat Valenciana, no ha vingut mai fins al 2015, que ho va fer en pràctica el govern del Botànic, entonces en el PSPB i en Compromís, i van ser capaços ja de donar això als ajuntaments, perquè crec que els ajuntaments també és una part de la finançació, quan se parla de finançació autonòmica, que fan falta molts diners al primer lloc on estan, no? Això, pues, ho farà esta Diputació, vale? No ho va fer l'anterior, i junten en alleujarà alguns tràmits que fan que a vegades, pues, que els diners, bueno, jo crec que ahir al final en el tema de les diputacions, siga el sistema d'ara o siga el sistema que s'inventa després, perquè també n'hi ha un debat molt gran de si quatre administracions se poden mantindre, si seria millor o millor tres, i els ajuntaments grans donamos una part d'aixòs diners que van a la Diputació i els altres gestionen algun organisme, però aquest debat que està ja vindrà quan vinga. Sí que és veritat que ahí té que haver un equilibri, no? L'Ajuntament de Vila-real, per exemple, no l'Ajuntament, dic malament, no és l'Ajuntament el que li dona la Diputació, sinó els ciutadans de Vila-real en els seus impostos arriben els mateixos diners que ve de l'ajuda que dona l'Estat als ajuntaments, també va a la Diputació. I d'aixòs diners, que poden ser, pues, cada any sempre han variat entre 8, 9, 10 milions d'euros, vale? D'això, pues, està bé que a lo millor se compensa els ajuntaments xicotets, però evidentment el que no pot ser una diferència com aguda a vegades d'aixòs 9 milions a 200.000 euros o a 150.000 o a 300.000 euros. Jo crec que en este fons de compensació regula un poquet més, però encara tenim que avançar més, perquè al final els ajuntaments som el primer on va la gent, no? La gent quan va a l'ajuntament no pregunta a veure qui fica els diners, es dona igual que es fiqui la Generalitat, l'Estat, la Diputació, l'Ajuntament, el que vol és que els problemes se resolguin, no? I crec que se referiria Ernest Blanc a això.
Me demana Ibáñez, Paco Ibáñez de Vox.
Bé, en primer lloc, dels pressupostos de la Diputació, jo vaig estar mirant-los tots en una certa profunditat, i una cosa sí que es veu molt clara. Han deixat els comptes perfectament quadrats i a zero, inclús en una mica de superàvit. Uh-huh. Per tant, crec que aquesta administració que acaba d'entrar no podrà queixar-se de l'herència recibida, perquè els pressupostos estaven tots quadrats i a zero. I en segon lloc, la Diputació s'encarrega de tots aquests ajuntaments menuts que no tenen recursos propis per fer les coses. Uh-huh. Resulta que un estudi de la Universitat Jaume I diu uh-huh. que el primer motiu de despoblació de l'interior de Castelló uh-huh. és la falta de comunicacions. La falta de comunicacions no vol dir que falten carreteres, que les carreteres estan prou bé pel que és la província de Castelló. El que falta són mitjans de transport públics. No tenim que dependre cada un del nostre cotxe. I això és una cosa que la Diputació no està fent, i el que haurien de fer són fomentar les línies d'autobusos. No pot ser que n'hi hagi pobles, com per exemple Vilafranca, que tinga un autobús diari per baixar i un per pujar. Uh-huh. Això el que està fent és despoblar tots els pobles de l'interior. I és una cosa que caldria fer o bé des de la Diputació o bé des de la Generalitat, perquè així se solapen les competències, o podrien solapar-se competències tant de Diputació com de Generalitat, que és en tot l'aspecte territorial.
Domingo,
sí.
Domingo Vicent.
Moltes gràcies. Bueno, primer, fer-li una puna a Paco, que si els pressupostos estaran quadrats, però no sé si està corrent que la Diputació està obligada a fer un pla econòmic financer per a la pròxima legislatura, per no complir en determinats requisits. Bueno, jo primer m'agradaria reprendre el que tu havies començat, no? La triada va ser el ple de pressupostos i se va parlar del nou govern, de PSOE i Compromís, no? Però sobretot PSOE, que volen acabar en el model del Partit Popular. El model del Partit Popular, com ells mateixos van dir allí, per a ells és el model dels convenis singulars, que s'han tornat una norma en lloc d'una excepció, que és el mateix que tenim a Cim Vila-real, no? Uh-huh. Per què volen acabar en això? Perquè per a ells és una mostra d'oscurantisme i una falta de transparència, no? De fet, empleant les paraules que ells van gastar, és una font de clientelisme i de vot cautiu, no? I aposten per que n'hi hagin subvencions que se facin en concurrència competitiva i en criteris tècnics i objectius. Nosaltres, des de Ciutadans, en els pressupostos es vam abstindre, ens vam donar un vot de confiança al nou govern, acaba d'entrar, i anem a veure com funcionen, però sí que és veritat que vigilarem aquestes subvencions i els criteris tècnics i objectius, i també vam ficar un poc en alerta. Per això, potser, el que n'hi ha que buscar és un equilibri entre els dos models. Ficarem un poc en alerta les dificultats que poden tindre els pobles menuts per a tramitar aquestes subvencions, no? Moltes vegades, possiblement, l'anar a la singularitat dels convenis busca evitar i sos problemes burocràtics, com deia Serrabo, però jo crec que avui en dia la població, els ciutadans, el que ens demanen a les administracions és molta transparència i molta claretat de quants diners se gasten i cap a on van, no? Per això pensem que l'abusar dels convenis, tal com així també s'està fent, pues pot portar a que la gent no sàpiga com ni per què se reparteixen els diners, no? Al final, la Diputació està bé que aposte per aquesta claretat i aquesta concurrència competitiva, però també ha d'ajudar més als pobles a tramitar aquestes subvencions, no? I en quant a el que comentava el senyor Serrabo del fons de cooperació, pues nosaltres el que hem demanat també és que al final la Diputació que no actue com a financer o com a supletori de la Generalitat Valenciana, i que la Generalitat s'excuse en que ja la Diputació fica fons per a retrasar les seues ajudes als municipis.
Algú més? Perdó, anem a donar-li la entrada a... Bueno, és que tots li diem Chalmeta, doncs, Chalmeta, que tots el coneixem, d'Unides Podem, concejal de l'Ajuntament de Vila-real. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Sent que haver arribat una miqueta tard, uh-huh. però ja estic així. Estic veient que esteu parlant dels pressupostos de la Diputació.
De la Diputació, sí.
I seria fantàstic no tindre que parlar de Diputacions, perquè... Ciutadans antes tampoc volia diputacions, però ara ha canviat d'opinió. Uh-huh. Imagine que quan ho entra dins li agarra el gustet al puesto. Però les diputacions creiem que s'obren a tot aquest país. En les tecnologies que hi ha actualment, uh-huh. els diners que es gasten per a repartir, la Diputació, que es distribuís en certa manera. Aquest any ha millorat una mica per als pobles més xicotets, una mica, massa poquet, perquè ells tenen moltes més necessitats i necessiten les infraestructures, sobretot en comunicacions, molt, molt més importants de lo que tenen. I les empreses privades, o no veuen negoci, no se fiquen. Per això és necessari el que nosaltres diem, que els serveis bàsics siguin de l'Estat. No és per altra cosa, perquè ninguna companyia ficarà fibra òptica a un poblet de 100 habitants quan no li resulta rentable portar la fibra òptica fins allí. Perquè per 100 habitants hasta els caixers han desaparegut de les poblacions del nostre interior. Bueno, de l'interior, jo no tinc dins. Però sí que és cert que aquest any ha pujat l'assignació al benestar i s'ha dedicat una mica més de diners. Però si s'hagués dedicat un poc més a la promoció d'igualtat de gènere, que són 174.000 euros, em sembla que és misèria. Creiem que ahir hauria d'haver-se dedicat més diners a sanitat. Tampoc s'ha dedicat, creiem nosaltres, lo suficient, i creiem que en els jornals que ens estalviaríem de la Diputació se podria dedicar molt més de fons públics a aquestes poblacions, i se podria gestionar perfectament des de la Generalitat Valenciana.
Santi Cortells, de Compromís, què has d'aportar al...
La paraula clau que és clientelisme, una miqueta vull entrar en el que és aquesta paraula, no? El clientelisme, què significa? Significa que tu, o que un partit polític determinat, doncs dona diners o concedís diners, no té per què ser de manera il·legal, és a dir, de manera completament legal, a gent que probablement després li facilitaran que torni a guanyar. És a dir, a l'hora de repartir, com aquest partit té la clau, doncs ho repartís entre gent que després li retornarà en un benefici electoral, no? Això és el clientelisme. Per què entenc jo que es fa esta declaració sobre clientelisme? A veure, perquè el Partit Popular, entre altres coses, portava 20 anys, no?, a la Diputació. Això facilita el clientelisme, però això ho facilita al Partit Popular així, i ho pot haver facilitat també al Partit Socialista Andalusia, que no és el tema d'avui, avui és la Diputació. Però, vull dir, des d'aquest punt de vista, també fa poc vam estar discutint sobre la nova llei de subvencions, que entre altres coses, doncs, un dels problemes que donava aquella llei, ho vam discutir també al ple, i crec que en això també coincidíem tots un poc, tots els partits, el PP, PSOE i els altres partits, que a l'hora de la veritat d'esta llei el que impedia una miqueta és que tu pogueres no beneficiar, sinó que pogueres una miqueta moure l'economia local, perquè com que tot ha de ser clar, l'administració ha d'estar tot publicat, i que és bo que sigui així, jo estic d'acord, però arriba un moment que, per exemple, tu no pots administrar o tu no pots comprar sempre gots a la mateixa empresa, per tant has d'anar canviant, i al final acabes comprant gots a una empresa d'Extremadura, entonces respectes a Extremadura, però clar, això acaba perjudicant una miqueta també al mateix temps al comerç immediat, al que tens al costat. Què vull dir en això? Que és un debat que sempre ha existit, vull dir, en política sempre el que ha vingut ara ha acusat el que estava abans de fer clientelisme. Jo sí que pense que el PP el va fer en certa mesura quan va estar, però al mateix temps crec que tots els partits hauríem de trobar la manera que tots estiguem d'acord que aquest clientelisme no es poguera produir al mateix temps en un equilibri en, sobretot en el comerç local immediat, pròxim, de proximitat. Perquè és una acusació que és cíclica, no? El clientelisme vol dir això, que jo estic beneficiant a aquell que després em pot reportar un benefici electoral, i això és el que tota administració que vulgui fer allò millor per als seus ciutadans ha de fer. Probablement hauràs de subvencionar algú que no te reportarà cap benefici electoral després, no? Que seria l'ideal, no? Evidentment. Per tant, jo crec que d'alguna manera és un discurs fàcil de fer, però difícil de solucionar.
De portar a terme. Pues cal dir que el president de la Diputació, que va estar ací, crec que dijous, va dir que dels pressupostos el que ell se quedava de la legislatura passada era en lo bo que hi havien coses ben fetes, i ara va incorporar coses que pensava que no estaven tan ben fetes. Aixina de suave, és dir, el president de la Diputació va parlar aixina. Una altra cosa és el que vos ha dit avui Ernest Blanch, que lògicament és una persona que volia exposar que ells van a fer lo millor. Per al·lusions volia contestar-me Domingo Vicent, suposo que era a la intervenció de Chalmeta.
Sí, un poc en general, no? Primer que res, dir-li al Chalmeta pues, que la nostra opinió de les diputacions no ha canviat, però sí que és veritat que mentre estiguen tenen que funcionar, i mentre no se busque aquest sistema alternatiu, els pobles xicotets necessiten la diputació per a poder tirar endavant. Nosaltres, per exemple, en el debat de pressupostos sí que vam insistir molt en que tots són conscients dels problemes de la despoblació, però que el que n'hi ha que començar a parlar ja és de la repoblació, no? I en aquest sentit nosaltres es va llançar una proposta a l'equip de govern de la possibilitat d'establir ajudes perquè menors de 30 anys anaren a viure a pobles xicotets i que necessitarien repoblar-se, no? que els es pagarà la vivenda i els gastos de llum i aigua durant un temps, i s'imprenien inclús prorrogar aquest temps, no? I una altra de les propostes que es van fer també en la línia de les comunicacions, que el transport públic sí que és una de les carències que n'hi ha, però el que també van demanar és més implicació de la Diputació a l'hora d'arreglar els camins rurals que comuniquen zones interurbanes, no? Perquè al final són camins que s'estan gastant com a vies alternatives a les carreteres, no? I és injust també que els ajuntaments tinguin que fer front a aquests gastos, no? I tornant al tema del clientelisme, pues evidentment lo que deia jo abans és això, que no n'hi ha que abusar dels convenis. És un tema que és una acció extraordinària, però tampoc n'hi ha per què demonitzar-los del tot, no? Al final n'hi ha que buscar un equilibri, no que tot no siguin convenis o tot siguin subvencions, no? O buscar també la manera de que els convenis faciliten més transparència de la que fins ara han tingut.
Carlos.
Sí, a veure, respecte al tema del clientelisme, efectivament, al final acabar en el clientelisme que poguera haver en el BBVA és substituir-lo per un clientelisme nou, perquè efectivament els companys del Partit Popular en la Diputació ja estaven denunciant, conforme havia dit abans, que hi havia, des del despatx de presidència, pues, hi havia algunes subvencions ja concedides o en camí de concedir-se. Sí que és veritat, respecte a les declaracions del president, que sí que és veritat que, evidentment, n'hi havia moltes coses bones. Hi havia moltes coses bones perquè el 90% del pressupost és clavat a l'últim pressupost de Moliner. Per tant, el que està venint a dir és de que la gran part de tot el pressupost, si un 10% era el problema que n'hi havia, el 10% del pressupost era el problema que n'hi havia en aquest pressupost respecte al fet per el PP, doncs realment entenc que és poc. Efectivament, i per aquest motiu el Partit Popular s'ha abstès en estos pressupostos per responsabilitat i per realitat. O sigui, és un pressupost totalment continuista. Els anteriors anys també s'havia aprovat normalment per consens, i pues, la idea era que continuara perquè no hi havia realment grans canvis. Sí que el tema de les inversions, i sobretot conforme també s'ha ficat així damunt la taula el tema de l'interior, que al final, si algun sentit tenen les diputacions, és que puguen apoyar a tots aquests pobles d'interior que tenen més recursos per tindre menys habitants i per tant més desplaçats del centre, diguem, econòmic i de la província. Sí que és veritat que en les inversions hem trobat en falta que n'hi ha 3 milions menys d'inversions que l'any anterior, que possiblement haurien d'anar en aquest sentit. També és curiós que des de l'Ajuntament de Vila-real l'anterior legislatura, front a el retorn que podíem tindre a Vila-real d'aquestes aportacions que, com ha dit Javier Serralbo, se fan des de Vila-real, ara ja no se veu tan malament de que des de la Diputació s'apoyés xicotets. Ja pareix ser que ja és millor. M'imagino que tindrà que encontrar el canvi
per
de...
Per al·lusions, Javier.
És molt fàcil. El pressupost de la Diputació ha pujat I evidentment el que s'ha fet i el president de la Diputació va parlar en l'Ajuntament de Vila-real per a comentar que se volia que dels pobles grans un 30% de lo que són, de lo que és el Plan 135 anarà per als pobles de menys de 100 habitants i per als pobles de menys de 500, no? Però evidentment això va també darrere de que n'hi ha més aportació de, per part de la Diputació per ixa, per lo que jo he dit abans, no? Per aquest fons de compensació. O sigui, al final el rèdit per a l'Ajuntament de Vila-real va ser molt més positiu que quan que la legislatura anterior, no? O sigui, per això s'ha acceptat. No es canvi de discurs. A veure, nosaltres el que demanem és que vinga el més possible per a Vila-real, entenent que els pobles xicotets, com s'ha dit així, tenen que tindre el seu, no? Per això la Generalitat Valenciana ja va apostar en això, igual que va fer la Diputació de València en la legislatura, la Diputació de Castelló s'ha acollit a això. I no és que li tinga que salvar la Diputació de Castelló a la Generalitat Valenciana, sinó que les dues administracions repartisquen també al mateix ajuntament, no? I sí que volia fer una notació que després ha matisat un poc, crec que ho ha dit d'una altra manera Domingo, en comparar el clientelisme i dir també que l'Ajuntament de Vila-real abusa dels convenis, no? Jo crec que, a veure, són dues coses diferents i és molt fàcil d'entendre. No és el mateix el donar una subvenció a un poble i que depèn de com fora el poble, que i he dit abans que Moliner això va millorar pactant en els altres partits, i dir que Moliner no és Fabra, no? Per entendre-me, no? Perquè la gent m'ho entenga, Moliner no és Fabra, no? Va canviar l'estil i també va canviar algunes coses, però evidentment no és el mateix donar subvenció a pobles si són dels meus o si vull guanyar alguna cosa en aquest poble, dona, que l'Ajuntament de Vila-real no dona a pobles. L'Ajuntament de Vila-real el que fa és complir la llei i donar les subvencions a entitats que tenen que treballar pel poble i que tècnicament, i vosaltres ho sabeu perquè ja porteu un temps en l'Ajuntament, és molt complicat donar-les. Abusem de les subvencions, què fem? A Càritas, a Joventut Antoniana, al tema de associacions de veïns, als clubs esportius, no són subvencions, són d'una altra manera. Tot això que fem, no ho donem, vale? Perquè també hi ha un debat que diu, bueno, si estem mal diners, que jo també ho he vist per les redes socials, això, si estem tan mal diners no li donem res a ningú, vale? Però són associacions que estan fent un bé pel poble també, igual que ho fa l'Ajuntament, i que és un complement. Santi Cortés, que ha estat, i també ho sap, ha estat el regidor de Normalització Lingüística, també ha tingut subvencions en algunes entitats que pensa que són afavoreixen també a lo que és la xarxa social de l'Ajuntament. I la manera de fer-lo, per què? Perquè si nosaltres, en vez de fer això a l'associació, li paguem les factures directament a algú, vale? Ho estem fent malament, tècnicament, de punt de vista de l'Ajuntament. Entonces, si una associació fa una activitat, vale? I que passa a vegades, i tenen moltes ganes de fer moltes activitats totes les associacions d'aquest poble, la manera de regular-lo bé és donar-li una subvenció que després no és que estiga descontrolat, després això se vigila, i ho saben les associacions perfectament, que els toca tornar diners quan les coses no estan bé, i se vigila i passa pel filtro de la intervenció municipal, com totes, no? Per aclarir-ho, perquè no pareguera que nosaltres podem funcionar igual que una diputació.
Santi, per al·lusions, tu has estat en el govern en el Partit Socialista, no, sí, en Vila-real.
Una miqueta en la línia que estava comentant, sí, abans, a veure... Sí. És evident que el clientelisme, així, a nivell teòric, tots el volem evitar. Vam estar parlant, teníem en el debat la nova llei de subvencions, que, com he dit, un dels problemes que donava, a mi està molt bé la transparència, tot s'ha de publicar, i estic d'acord, però, clar, com ha dit Serralba, a vegades hi ha aquest caràcter de proximitat. És a dir, clar, si jo publique i està tot en igualtat, doncs evidentment algú d'Extremadura pot vindre així i concórrer, i això pot passar i està passant, vull dir, no és una cosa estranya. Això diguem-ne que és una limitació, no? I al mateix temps, doncs, has d'anar trobant una miqueta les estratègies per a equilibrar això, que no siga clientelisme, perquè el clientelisme no és bo, ni quan te beneficia a tu, ni quan li beneficia a l'altre. I al mateix temps que pugues aportar a l'economia local allò que l'economia local necessita, clar. Si és algú local, com pots demostrar que no és clientelisme? Difícil, perquè viu a prop de tu, a lo millor ni el coneixes ni l'has vist en ta vida, no? Com és el cas normalment. Una altra cosa que volia comentar del paper de les diputacions, com ha dit el Metasí, nosaltres de Compromís també estem d'acord o hem anat en la línia de l'eliminació. Ara bé, mentre això no s'elimine, no podem viure de la utopia, hem d'utilitzar els instruments que tenim, i l'instrument que tenim ara per arribar a prop són les diputacions. Per què dic això? Perquè a vegades són vasos convergents, em sembla que un poble està allà lluny, però no ho està. Vaig a donar un cas meu particular. Jo vaig treballar un temps a Llucena, a una empresa, una indústria ceràmica allí, i anava tots els dies allà a treballar. Es dona el cas que aquesta indústria és d'unes persones d'ací del poble, sí, d'ací de Vila-real.
Sí.
Una indústria magnífica que porta més de mig segle treballant i que dona molta feina allí a aquell poble, a Llucena, i per tant maneja l'economia. Però d'alguna manera maneja també l'economia de Vila-real. Vull dir, uh-huh, que quan estem des de Diputació facilitant que les zones més allunyades del centre industrial, urbà, etcètera, també manegen la seva economia, no estem manejant l'economia només, en este cas, de Llucena, uh-huh, o de la comarca, o de l'Alcalatén i avant, no? Estem manejant també la d'ací, perquè jo venia ací al poble, uh-huh, i gastava també els meus diners. Sí que és veritat, en la línia del que ha dit ara Domingo, que falta, potser, i això jo crec que es pot anar treballant, alguna al·licient per a no pensar la despoblació, sinó la repoblació. Perquè jo en aquell moment no vaig trobar cap incentiu per a dir, me'n vaig a viure a Llucena, encara que mantinga la meva casa així a Vila-real, uh-huh, i mantinga, diguem-ne, i sa convergència entre els dos pobles o entre les comarques de l'interior de Castelló i les de la zona litoral. Vull dir que a l'hora de la veritat, nosaltres ens sembla com que si invertisses ahí, deixes d'invertir a l'altre lloc, i no és així. Pues he posat un cas particular.
Sí, hi ha una connexió en tota la província i Diputació, uh-huh, funciona. Entonces, com hem de zanjar el tema, perquè després de la publicitat abordarem el tema de les negociacions en este moment del futur govern d'Espanya, continuem el mateix, abstenció Partit Popular del Pressupostos i Ciudadanos, i cuidao, que Vox no està en Diputació, per lo tant, i Unidas Podemos tampoc. És dir, si no, Vox i Unidas Podemos els deixem, però els demés és el mateix. Compromís i el Partit Socialista sí, i Ciudadanos i el Partit Popular sí. I Vox què diria?
Abstenció.
Perdó, Partit Popular, abstenció. Vox què diria?
Vox què diria?
Què diria? Sí al pressupost o no?
Segurament seria una abstenció.
Uh-huh. I Podemos, Unidas Podemos?
Podemos segurament demanaria, ja que no podem fer-la desaparèixer de avui, uh-huh, pa demà, ja ho sabem, uh-huh, som conscients, demanaríem que se destinara un poc menys d'ajuda a la ceràmica, uh-huh, un poc més d'ajuda a l'agricultura, un poc més d'ajuda a...
Però abstenció
a,
o...
A l'ambient haguem ficat, uh-huh, uns condicionaments per a votar
que sí,
abstenció.
Vale.
Però condicionats a, lo, com bé s'ha dit, a intentar la repoblació, perquè és necessari...
Pues, en teoria s'està treballant en això, en la repoblació. Se té que treballar cada vegada més, però en teoria s'està treballant. Anem a una pausa de publicitat i canviem de tema.
Servilín Vila-real, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilín, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila-real, o llama al 653 20 42 94.
Hola, cariño. He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy embarazada.
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en Más Móvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en tu móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Vila-real.
Más Móvil, y empieza a ahorrar.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Vila-real, junto Colegio Pascual Nacher.
No, sí, no te lo vas a quitar de la cabeza. Ven a Pick and Pack y encuentra tus regalos de Navidad y Reyes para toda la familia, para todos y para todas. Y hasta para ti, regálate Pick and Pack, el regalo perfecto. Pick and Pack, Avenida Pío XII, frente a Torre Mocha.
Un any més, Caixa Rural Vila-real vol compartir amb vostè les tradicions del Nadal.
Els torrons, les nadales, els belems i les nostres caixes de Nadal.
Si vostè té la pensió domiciliada a Caixa Rural Vila-real, pot recollir el lot nadalenc del 27 de novembre al 5 de desembre al Mercat Central de Vila-real en horari de 9 a 2 i de 5 a 8 de la vesprada. I si encara no té la pensió domiciliada, pot informar-se a les oficines de Caixa Rural Vila-real.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-52-90-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-52-90-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante. Es la felicidad de
este valiente. En Hyundai no pensamos en el futuro, lo creamos. Por eso lanzamos el nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Disfruta de lo último en conducción híbrida y de la tecnología Blue Link, que te permite controlar la distancia. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. ¿Qué es lo siguiente? Hyundai.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
¿Te imaginas una tierra donde la montaña bese el mar? Donde puedas pasear por los más bellos paisajes y recorrer pueblos milenarios. ¿Te imaginas dejarte llevar por los sentidos? Lo tienes muy cerca. Descubre esta tierra de ensueño en www.turismodecastellón.com. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Castellón.
Bueno, y continúen después de la pausa publicitaria. Este cap de setmana el Partit Socialista mos ha dit que van a reunir-se en Junts per Catalunya. Adrià Nalastra se reunirà amb els diputats electes de Junts per Catalunya també el dia 3 de setembre, que ha quedat en Esquerra Republicana en una segona reunió. En vez de a les 5:30 que ha quedat en Esquerra Republicana, es reunirà a les 4 després de la sessió constitutiva de la Cambra Baixa, que està prevista per demà dimarts 3. ¿Qué voles comenzar? ¿Qué vol abrir la...
Yo mateix, si vol...
Javier Serralbo, obri.
Com van a pegarme a mi después. Bueno, jo vull deixar clar una sèrie de coses, no? Uh-huh. Per molt que així se parle de que n'hi ha moltes opcions o no opcions, al final venim de dos eleccions seguides, uh-huh. Venim d'uns pressupostos que encara estan en que estan prorrogats de Montoro i de Rajoy en el seu moment, no? Que encara estan en els mateixos pressupostos, i evidentment tot el món, a banda de que ells ha votat, tot el món va manifestar que no volien haver anat ni a aquesta segona elecció, no? I se mos va acusar a nosaltres principalment, i també a Unides Podem al final, perquè no vam arribar a un acord, de que perquè no havien hagut eleccions, no? Després se mos va criticar que als dos dies arribarem a un preacuerdo, o sea, massa ràpid, no? I se pot criticar tot, i me pareix perfecte, no hi ha cap lo que sigui, no? Uh-huh. Però al final les eleccions han donat el que han donat, i els números són els números. Jo vaig comentar també l'altre dia, no? El primer dia me van trobar que el Partit Popular no estava disposat a estindre's i Ciudadanos, en primer moment també tampoc. No sabem si ara en la nova composició de Ciudadanos, de conforme quede, pues no sabem si també pegarà un pas de estindre's o de votar que sí, però hasta ara no estava. Entonces, lo únic que queda és explorar un govern possible. El preacuerdo ICE estava basat també en un pressupost que ja s'ha de presentar a les Corts, o sigui, no m'ha enganyat tampoc a ningú. Uh-huh. S'ha de presentar un pressupost que al no aprovar-se ni per el Partit Popular, ni per Ciudadanos, ni per els independentistes, uh-huh. va provocar les eleccions d'abril. Després vam estar a punt d'arribar a un acord en Unides Podem i no se va arribar, i ara estem en el moment que estem. Evidentment, si els Ciutadans haguessin vingut que el Partit Socialista tingués una majoria absoluta, pues no estaríem parlant de res més, però els Ciutadans el que han vingut és que n'hi hagi una pluralitat, inclús ara Teruel existe i altres formacions, no? I que és lícit, no? Cada un vota el que vol, i això és el que ha donat, i ara l'únic que n'hi ha és la possibilitat d'ISA. Si no se d'ISA o no s'abstenu, com va fer el Partit Socialista en el seu moment, en el senyor Rajoy, per apositar el govern, uh-huh. Evidentment l'únic que queda és, i el que està fent ara el Partit Socialista, el que diuen el comunicat i el que diuen tots els comunicats, és el que està fent és ja té un preacuerdo en Unides Podem, uh-huh. I ara buscar l'acuerdo per a possibilitar aquest govern en votos a favor o abstenció, i això és el procediment que tenim ara, no? Vull dir, per marcar un poquet,
Esquerra Republicana...
Suposo que diran que si parlem en algú o dialoguem en algú que siga independentista, tot això, pues, parlem en el diable que té cuernos i rabo, no?, per parlar tranquil·lament, i que, bueno, i que mos venem i que anem a separar Espanya, però una de les premisses que ha ficat en l'acord d'Unides Podem és que se pot dialogar en tot el món, perquè crec que si no, no eixirem d'esta. Al final, tens que dialogar hasta la gent que no... Això, igual que estem fent així, eh? Un exemple és així, si no, és que per ixer la letra, nosaltres sis que estem així no podríem parlar.
Sí.
I així, així representem, i acaba ja, no falta que me fiqui la... Ja, acaba. No. I al final tenim que dialogar, però fica, dialogar des de la Constitució.
Sí, els nostres oients ens han sentit riure, sabien de que ens estaven rient, però realment, mire, jo us explico a la gent que ens està sentint però no ens està veient. En la pausa estàvem parlant de que com jo tinc serrat la meva dreta i quan agarra la directa no se pot frenar, pues jo intento agarrar-lo del braç una miqueta i el que fa és anar a apartar-me el braç. I ara, en un moment donat...
Susana, no, intenta acabar l'argumentació, perquè és perquè s'entenga bé, per dir-ho a un moment, i crec que això és el marc que estem ara, no?, buscant això.
Buscant consens. Per cert, Esquerra Republicana de Catalunya va eixir prou contenta, va eixir perquè se reconeixia que s'està, que realment és un conflicte polític el que està vivint-se. Esquerra Republicana de Catalunya estava una miqueta més amable quan va eixir, més receptiva. Entonces, claro, todo el mundo va pensar, bueno, pues al veure que Esquerra Republicana de Catalunya és un poc més receptiva, anem a continuar en aquesta línia i va obrir les negociacions en Junts per Catalunya. No sé si ha sigut aixina o si algú vol... Santi Cortells.
A veure, volia una miqueta analitzar totes les opcions que n'hi ha en el tauler, una de les quals no se n'ha parlat prou, se n'ha parlat poc, en la meva opinió, que és la que s'anomena grosse coalició. La grosse coalició què és? Hi ha un referent a Alemanya fa uns anys, que és que les PD, és a dir, els socialistes i Merkel, la CDU, se van unir. Per què?
Sí.
Perquè havia un perill davant seu, davant dels dos, en la seva interpretació, que era el de l'extrema dreta i també, que no s'ha parlat molt, l'extrema esquerra, que és Die Linke. Com que els socialistes no estaven disposats a pactar amb l'esquerra, en aquell moment, Die Linke, i la dreta sota cap concepte volia saber res de l'extrema dreta, que és com se diu, alternativa per Alemanya, aleshores doncs van fer el que s'anomena la grossa coalició, i això ja es va convertir com una espècie de referent polític que així de vegades utilitza el PSOE. Serralbo acaba d'utilitzar, acaba de dir que el PP no ha volgut votar a favor. Per què comenta això Serralbo?
I...
no ha volgut, perdó, abstindre's, és a dir, facilitar...
Això no, bueno, és una grossa coalició.
No seria una grossa coalició, però estarien facilitant el govern socialista amb vots neutres, en este cas el Partit Popular.
Sí, però no és el mateix, Santi.
No és el mateix, però se pareix molt. És a dir, que el PP facilitaria el govern que el PSOE governarà. Anem a veure. Després, d'una altra banda, tenim...
Una això, perquè crec que ve el punt.
Tenim
un altre testimoni. El PSOE va facilitar un govern de Rajoy i no va pactar després en Rajoy govern i va pactar mesures en Rajoy.
Sí, però vosaltres sabeu que això se vos tiraria en cara, que vosaltres esteu ahí amb els vots de la dreta. I que vosaltres, perquè la gent sempre pensa que més enllà del que veiem en la tele, per darrere se parlen coses.
No vull acaparar, que si no després me reinen.
Després, un altre dimoni, diguem, n'hi ha un dimoni ara mateix, que és doncs l'extrema dreta, no? Si fem un paral·lelisme amb Alemanya. I un altre que ells no tenen, però que nosaltres sí que tenim, que són Esquerra Republicana, que abans de les eleccions eren pitjor que Lucifer i tots els dimonis que puguen anar a veure en l'infern i que puguen existir, en paraules de Pedro Sánchez. Vull dir, és que no podia dormir pensant en Podemos, ja no dormir en RCA, jo crec que era que, és que implosionaven directament. En canvi, ara, en aquestes segones eleccions, com que crec que s'han pegat la bataca, perquè crec que ells se pensaven per les enquestes que anaven a traure quasi la majoria absoluta. Clar, una majoria absoluta directament no fa falta pactar a ningú. Si vols pactes, està molt bé, no? I dones una mostra de col·laboració, de voler parlar en tots, però no tens necessitat, i quan tu te presentes a unes eleccions és per a governar, no? En principi. I més si tens majoria absoluta. Però com no l'han treta, i probablement és el que s'esperaven, doncs ara què passa? Que sí o sí han de pactar a l'Esquerra Republicana. Per una altra banda està el PP, perquè per al PP... Esquerra Republicana també és el dimoni Lucifer, i no se m'ocorrissin ara noms de dimonis, però no sé, Israel...
Santi, saps que també existís la fórmula 130? Heu sentit parlar d'ella?
No sé què és, però...
Per la fórmula que tu me parlaves, ¿vale?, resulta que Ciudadanos i el Partit Socialista estan igual que en el 2015, però al revés. Entonces se parlava de la abstenció del Partit Popular, de que el Partit Socialista i Ciudadanos feren una coalició, i això se l'ha denominat la fórmula 130. Domingo,
sí.
dime.
Sí. No, mira, jo aprofitant que has tret el tema, no? I ja que Santi també havia tret el tema de la gros coalició, el que volia dir-vos, si també m'agradaria recabar sobretot l'opinió de Serralbo i de Carlos sobre això, fa apenas uns instants, Inés Arrimadas li ha demanat per escrita a Pedro Sánchez i a Pablo Casado una reunió per a formar un govern constitucionalista i moderat.
Cal apuntar que n'hi ha un canvi de líder, que això allí m'ha espereses o no?
Claro, entonces m'agradaria saber la seva opinió, no? Perquè nosaltres ja hem dit en moltes ocasions que per a nosaltres la taula en Esquerra Republicana de Catalunya és la taula de la vergonya. Rufián ja ho ha dit, que Sánchez està contra les cordes i per a nosaltres, pues, sincerament, el PSOE ha perdut la dignitat. Ha deixat de ser aquest partit d'estat que anteposava els interessos d'Espanya a ser un partit que ara anteposa els de Sánchez, no? I ara mateix, pues, veiem com Zapatero qualifica a Otegi d'heroi de pau o se junten en qui ha fomentat l'odi en Catalunya en lloc dels constitucionalistes, no? Jo crec que per a nosaltres i per a la gran majoria de població lo que deu de primar és una taula de constitucionalistes on el que se tinga que parlar siga d'educació, de sanitat, de despoblació, de dependència, de jubilació, de treball, per a treballar i tindre un Espanya, un país de ciutadans lliures iguals, no? I no una taula com la que n'hi ha ara, on al final veurem com un Sánchez acorralat acabarà acceptant lo de relator i acabarà fent acceptant una negociació que gastant el llenguatge que gasta Esquerra Republicana de Catalunya d'entre governs, etc. No? Entonces, ara mateixa la pilota està en una teulada de Pedro Sánchez i Pablo Casado, i nosaltres sí que, com hem de fer en altres ocasions, sí que estem disposats a arribar a un acord entre moderats, que és el que jo pense i estic segur que volen la majoria d'espanyols.
Qui vol intervindre?
Sí.
Carlos Gil.
Sí, bueno, perquè tots en nombre del Partit Popular en aquestes intervencions. A veure, jo penso que el meu punt de vista i sa grossa coalició la veig molt complicada, perquè
la del 130?
L'alemana. Exacte, l'alemana. Entre altres coses perquè en tots aquests dimonis que has posat, Santi, no vull ni pensar lo que és pa Pedro Sánchez del PP. Perquè en l'anterior se va formar govern, Rajoy, perquè Pedro Sánchez va dimitir i se'n va anar, perquè si no és tampoc ha cregut. Però en este cas, jo pense que evidentment la responsabilitat de les negociacions o d'iniciar les negociacions, evidentment la té Pedro Sánchez i el Partit Socialista, perquè és qui ha tret un major nombre de diputats. Dins d'ací, evidentment, i dins de totes les manifestacions que se fan cap a un costat i cap a l'altre, sí que és veritat que el que jo entenc que Pablo Casado ha volgut expressar era que el xec en blanc de l'abstenció, perquè sí, no li va donar. O sigui que, evidentment, n'hi haurà que d'alguna forma pa intentar arribar a aquesta abstenció, si és que no n'hi ha altra forma de formar govern, doncs potser serà què vas a fer, o que no és un govern de coalició, com bé dia,
no, seria...
que va ser l'altra volta, que simplement va ser un acord d'investidura perquè pogués haver govern, però evidentment en unes línies més o menys marcades. Respecte a la negociació en Esquerra Republicana o en Junts per Catalunya, per una part, me tranquil·litza que les manifestacions sempre del Partit Socialista sempre són dins de la Constitució. I esa part me tranquil·litza. M'intranquil·litza que Esquerra Republicana isca content de la negociació. Perquè si Esquerra Republicana isca content de la negociació, ells tenen molt clar el que volen. Mos agradarà més o mos agradarà menys, però ho tenen molt clar. I jo et dic que per motius professionals tracte molt en gent de Catalunya i ho tenen claríssim. Entonces, que Esquerra Republicana isca content de la reunió me preocupa.
Qui vol intervindre? Paco Ibáñez.
Bé, jo crec que a Vox en aquest moment interessaria unes terceres eleccions, però a títol personal i pensant per al bé d'Espanya, crec que l'única solució que n'hi ha viable seria una coalició PP-PSOE, retirant-se Casado i Sánchez deixant a uns altres al front de cada un del seu partit ficar com a president del govern a un, segurament del PSOE, que fora català, i així acabaríem segurament en el problema de Catalunya, perquè al tindre un president del govern català, el resto de catalans que no són independistes apoyarien molt més el seu govern i segurament se menjarien els que són els separatistes.
Perquè acabarien de buscar un president català
que no fora separatista i que estarà, jo crec que en el PSOE. Aquesta legislatura podria durar pues, entre 1 i 2 anys simplement per fer un canvi en la llei electoral, de manera que aconseguirem un verdader divisió de poders, fer unes eleccions legislatives a les Corts, conforme s'han fet ara, però que el president del govern no el tornen a triar mai més les Corts, que siguin unes altres eleccions per triar un president del govern, i aquí és que governi conforme puga, tinga el Parlament a favor o en contra.
Chalmeta, Unidas Podemos.
Sí, tinc diverses coses a dir. Així hi ha gent que se diu constitucionalista que no saben que això no és un règim presidencialista. Nosaltres som una democràcia parlamentària, per lo tant són els diputats els que tenen que elegir al president. Si no, hi ha que canviar la Constitució. Ja sé que per a vosaltres no tindre Constitució seria collonut, que sea lo que diga la Bascal i tots els demás detrás en fila. Nosaltres no pensem així. Jo crec que per el bé d'Espanya el que podríeu fer és deixar-vos tota aquesta ideologia fascista i entrar dins del constitucionalisme, per lo menos llegiu-vos la Constitució quan parleu d'ella, i després ja podem entrar a debatre, que se poden debatre moltes coses. Jo opine que així hi ha moltíssima demagogia, moltíssima. Una barbaritat. Fa por de temps, nosaltres serem Satanàs, Bercebú i no sé quants dimonis més has dit, però sí,
els noms, sí,
fa poc de temps nosaltres serem tot això i més. Ara resulta que som la mar de bons i el que és Satanàs és Esquerra Republicana, quan fa no gens el PP parlava català en la intimitat, el PP no, Aznar, parlava català en la intimitat, i els separatistes, el Frente Liberación Vasco, era ETA. Tot això era pa el PP. I ningú va ficar el crit al cel.
No, no eren dos partits que en aquest moment foren el... Bueno,
un s'estaven matant, un s'estaven matant. ETA, han recordat.
A tots els partits al voltant d'ETA se'ls va il·legalitzar. O sea, no se va pactar, se'ls va il·legalitzar. I els catalans en els que se pactaven en aquells moments no estaven reivindicant.
No, només estaven furtant el 6% de les comissions, però, o el 3%. Però, pues, però ahir en la intimitat eren molt amics.
Però s'estan juzgant, no?
A Puigol crec que no arribarà el Chuy a temps. Ja te ho dic jo. Estan allargant-lo molt.
És que la justícia depèn de pa qui és...
La justícia sempre és molt lenta, i si és lenta no és justícia.
Per al·lusions, has acabat?
No, bueno, tenia més...
Per al·lusions, és que quan...
Unes cosetes molt ràpides. Així tots estan parlant de les negociacions, però uns parlen de les negociacions quan les eleccions passades, Ciudadanos i PSOE donaven majoria. Tenien la majoria, però Ciudadanos no, i jamás vam tindre que anar a noves eleccions. Perquè el PSOE volia pactar en ells i ells no van voler. Ara que s'han vist en el rabo entre les cames i estan a punt de desaparèixer perquè se van apropar molt a la ideologia del PP, i la gent va veure, pues, pa votar a estos millor me tira a la dreta, perquè estem ja tan a la dreta que no se notarà la diferència. I tot i aquest trasbassament els ha passat factura, i ara possiblement necessiten desmarcar-se una mica del PP.
Tenim que anar una miqueta més ràpida contestant, perquè qui vol contestar? Sí, Santi m'havia demanat la paraula primer, després a Javier Serralbo. Santi.
Anem a veure, jo el que volia, a la conclusió que volia arribar abans una miqueta és que, així s'han dit noms de dimonis, Belzebú, Lucifer, Satan, podríem afegir-ne algun més, i un d'aixòs dimonis, no, havíem dit que és RC. Si tan dimoni és per al PP i per al PSOE, RC, perquè no es posen d'acord, vull dir, probablement és que a l'hora de la veritat saben que tan dimoni no és. Una cosa que volia també comparar...
Que posa lleva govern, no? Com dia...
Claro, posa lleva govern, i mentre... Jo sospite que mentre no s'entenguen amb els catalans, mentre que no arriben a algun tipus d'acord, el govern espanyol és impossible, perquè ja s'està demostrant. I una altra cosa, Espanya sempre té una part europea, és a dir, i se intenció de grossa coalició, i després una part, encara que siga Catalunya, que se vol independitzar, molt espanyola, vull dir, perquè el tema de l'independentisme és pràcticament inexistent en la resta d'estats d'Europa. Però el tema de l'extrema dreta, això no hem arribat els primers, més bé hem arribat els últims. És a dir, tenim més a part molt europea que l'extrema dreta, primer ha pujat en tots els països d'Europa i ara ens ha arribat així, però afegim una altra complicació, que és aquesta complicació pròpiament espanyola. Que no... I una altra cosa, a veure si esta vegada se'n recorden del finançament valencià, que així s'obliden sempre tots d'això, els diputats que Javier. Posen això a la taula.
No, és que, a veure, s'ha dit així que tenim que intentar-ho nosaltres en el PP. Xalmet ha recordat una cosa, no, ja no sols en l'última, esta legislatura última, sinó quan vam arribar a un acord ja Ciudadanos, quan Ciudadanos no estava tan no saben on anar, no? Que sempre li diem lo de les xaquetes de Rivera, ara ja no li podem dir a Rivera, ara ja, suposo que Arrimada, a lo millor ja no se fica, no, a lo millor se fica ja la xaqueta central i ben bé, i a més ho dic de cor, ben bé que Ciutadans poguera tornar a ser un partit liberal com va néixer, no? I que ha fet que molta gent se n'anara. Però ja vam arribar a un acord en punts i tot en el Parlament, antes de tindre l'altra legislatura, un acord de govern que en el qual el PP tampoc se va tindre per facilitar-lo. És que no, tampoc, perquè entonces també s'hagués pogut fer el govern si el PP hagués volgut. O sigui, el PP no va deixar governar, perquè si no governen ells, evidentment el PSOE no van a deixar-lo governar mai. És que això és que és de que això ho tenim clar. I la gros coalició, és molt complicada, sí, Santi, per lo que tu has dit al final, perquè evidentment així n'hi ha línies que no se poden saltar. I esta setmana passada anava per res d'un discurs que va fer la setmana passada Angela Merkel en el Parlament, parlant de l'alternativa, l'alternativa esta per Alemanya d'extrema dreta, que és un partit similar a Vox, així, que Vox diga que no són tant d'això, en el qual dia que per ahí no anaven a passar. O sea, així no, perquè així és que ha sigut al contrari. És que així el PP està governant en Andalusia, en Madrid i en Múrcia gràcies als vots de Vox. O sea, i Ciudadanos mirant-les passar, claro, i Ciudadanos també. Entonces, el problema que ha tingut Ciudadanos s'ha quedat en ixos 10, és per això, perquè al final no ha sigut ese partit central que n'hi hava, no? Entonces, demanar-li al PSOE ara, pues sí, en campanya se poden dir moltes coses, així molt les diem moltes vegades en campanya i després quan acaba. Jo vull recordar el 2011 lo que mos dien a nosaltres en Vila-real, al PSOE de Vila-real, la gent del PP, que havia perdut la majoria absoluta quan van pactar en 4 partits. Entonces no estava encara a compromís, sinó que era Bloc, se recorda la gent, Bloc, Iniciativa, Esquerra Unida. I nosaltres quatre, bueno, pues van tindre mocions a tutiplein de la religió dels bous del parany, però vamos, cada setmana, i que no tenia legitimitat, perquè no havien guanyat, perquè tal. Pues bueno, després s'ha demostrat que se pot governar el poble també. Què fa falta? Confiança en els que, confiança entre els que governen, i sobretot fonamental, tindre clar de lo que se pot fer i lo que no se pot fer. Jo crec que en este cas el Partit Socialista, que tinga la tranquil·litat a tot el món, que arribi als pactes que arribi per a poder facilitar una investidura, no traspassarà unes línies que les tenim molt clar, no d'ara, de fa 140 anys.
Domingo, Vicent, per al·lusions, Ciudadanos.
Sí, bueno, recordar-li al senyor Serrabo que Ciutadans no governa en Vox en cap institució, no? I també pues, bueno, recordar-li a Chalmeta que el que no volia saber res de Ciudadanos era Sánchez, no? Sánchez va manifestar en tot moment que el seu soci preferencial era Podemos i que ell preferia pactar en Bildu Navarra que escoltar a Ciutadans, no? Ciutadans ha oferit ara la possibilitat de que no tinguin que dependre ni de populistes, ni de nacionalistes, ni de separatistes, i seran ells els que decidiran a on volen dumos, no? I també per acabar, que sí que a nosaltres ens hauran castigat, però si no hi tot, encara que estiguem més castigats per la llei electoral, ha hagut 1,6 milions de vots que ens han recolzat, i molts dels vots que han perdut han anat a abstenció perquè tampoc ninguna de les altres alternatives era bona, no? Entonces nosaltres farem l'autocrítica i segur que en el nou projecte que durem endavant en Inés i molt il·lusionant i des de la moderació recuperarem aquests vots.
Carlos.
Sí. Jo volia dir una cosa molt concreta. La democràcia és acceptar totes les opcions polítiques que elegeixen els ciutadans. Mos agraden més o mos agraden menys. Jo no sóc gens partidari, possiblement, de que a lo millor una formació com Vox poguera estar d'això, però està. I tenim que acceptar-ho. Mos agrada més o mos agrada menys. Entonces, les regles de joc són les que joc, són les que són, perdó. Evidentment ens agradaria molt millor.
Però també Esquerra Republicana.
Claro. No, sí, és que ahí vaig. Evidentment les regles són les que són i evidentment n'hi ha que fer número per a poder governar. Lo que sí que m'agradaria que si el PSOE arriba als pactes que arribe en els que tinga que arribar, que faci conforme ha fet el Partit Popular i Vox en aquests acords d'investidura, fer-los públics, que tot el món sàpia, i que si algú en aquests acords d'investidura ha vist d'algo que siga anticonstitucional, ningú dir res. Per tant, tots els acords que s'ha arribat en aquests pactes estan dins de la Constitució. El que m'agradaria és que el Partit Socialista, quan pacte en qui arriba a acords, que publiqui tots aquests acords, que faci públic, que siga transparent de veritat, conforme ha sigut el Partit Popular i Vox en els seus acords d'investidura. I a partir d'ahir, veure si n'hi ha alguna cosa en contra de la Constitució o no.
Vox, per al·lusions, que m'havia demanat la paraula.
Vaig a ser molt breu, simplement per dels comentaris que s'han fet de Vox. Vos heu donat compte de que tots heu ficat adjectius qualificatius un tant despectius a Vox i que Vox no ha parlat mal de ningú partit?
Jo no fico cap adjectiu.
Jo no he...
Quan vos referíeu a l'extrema dreta, a que som tal, ho està dient-lo tots, i Vox no ha parlat mal de
ningú. Jo dic que sou igual que Alternativa Nacional en Alemanya, igual que el Partit de Le Pen en França, igual que Salvini en Itàlia, i ho dieu vosaltres també. I quan aneu a Europa a votar, veuràs tu com votareu junt i manteniu el tema dels immigrants el mateix discurs, el mateixet, i en violència de gènere.
I jo he dit clarament que pareixia que no sapigueres que estem en un sistema que no és presidencialista. Estaves fent una sèrie de propostes ahí de trileo que estan lo més junt de la del sistema democràtic que nosaltres tenim així que se pot estar. Ni Esquerra Republicana és tan anticonstitucional.
Estàs equivocat. Qualsevol cosa es pot reformar sempre i quan estiguem tots d'acord. I és lo que exactament el que jo he dit.
El Partit Socialista
també el sistema que tenim i passar a ser un estat federal
també se pot
fer. Sí, estem d'acord.
És que pareix que això siga pecat i l'altre no.
El Partit Socialista i Unides Podem que d'alguna manera estan pilotant l'activitat parlamentària, la seva pretensió és deixar fora Vox. Li dona tres puestos en la taula de negociacions al Partit Popular i una a Ciudadanos. Casado no accepta, però claro, això a Casado li passarà la factura de perdre en un, quedas en dos, se li dona una a Vox.
Jo no sé exactament les negociacions per on poden anar. Jo torno a repetir lo mateix d'abans. O sigui, jo pense que si n'hi ha un número de vots que li han donat, crec que estava per els 35-40, no recordo exactament la xifra, 52 a Vox, evidentment és una representació que en els llocs on té que tenir representació hauria de tindre-la, però simplement per ser democràtics. O sigui, és que no es planteja una altra cosa. O sigui, que a mi m'agradaria que, perquè n'hi ha moltes de les idees que té Vox que no les compartís, pues com igual en el PSOE, com en Esquerra Republicana, com en Bildu, en uns n'hi haurà més coincidències, en altres menys, però evidentment per el gros de la representació
n'hi ha mig centenar de antics diputats i gent reconeguda com pot ser Guerra i Margallo que han fet un manifest perquè estan un poc preocupats per els possibles acords que se poden arribar a pactar. I a mi va llamar molt l'atenció ahir un tuit que vaig llegir d'algú que va dir ¿estas persones han sido siempre así? ¿O es que se hacen viejos y el miedo los está invadiendo? Perquè, clar, no es li pot posar portes al terme. És dir, se tenen que sentir totes les ideologies que forma Espanya, no? Dic jo.
Sí, lo que passa és que jo parlo en quant a Guerra del senyor Margallo per tenir un altre partit, Guerra, tant Guerra com Leguina, que l'altre dia vas traure, com Rodríguez Ibarra, Són gent que està en el partit molts anys i saben com funciona el nostre partit. I jo crec que els dels partits podran dir el que diga el nostre partit, però nosaltres tenim unes regles com tots els partits tenen, i tenen estatuts.
Sí, però això gent va conformar les Corts en 1977,
sí, però,
i ja va... I té una experiència,
sí,
governant.
Però, bueno, però una cosa és l'experiència, però una altra cosa és que n'hi ha uns òrganos en el nostre partit que elegeixen una nova executiva i un nou representant, i
sí,
està regit democràticament, i en este cas amunt per primàries. En el qual, no, jo entenc que algú pugui tindre l'opinió particular, ¿vale? Però també, tant que legalistes que són i tant que se vol complir la Constitució, l'article 7 del Estatut del Partit Socialista, i ho dic així públicament, diu que els membres del partit, lo que, o sigui, ha que estar en un partit, perquè estar voluntàriament, eh? Així, el que no vol estar se'n va, com a altres ens ha passat, com ha passat en Ciudadanos.
Sí, però
no,
no era un atac al Partit Socialista,
no, no,
eh?
Sí, però en el fons sí.
No, no,
no és un atac, però en el fons sí que és manifestar unes qüestions que jo crec que se poden manifestar a títol personal, tot el que siga, però fer manifestos en contra d'una decisió que l'ha presa l'òrgano que té el partit per aprendre-la, jo crec que no favorís el que és la del partit, perquè se pot guanyar unes primàries dins del partit i pensar una altra cosa, i pensar que se té que pactar en el PP més fàcil i se verixar algunes coalicions que dia Santi en este cas, però això no ha passat. Així han hagut una gent que apostava, i ho vaig dir l'altre dia, més per Susana Díez, un altre per Patxi López, que no era en meu cas, i uns altres per Pedro Sánchez. Va guanyar Pedro Sánchez, el meu secretari general serà Pedro Sánchez. Com té que passar en els tots els partits, perquè si no és que no poden funcionar. És que és una norma bàsica. Si haguera sigut Susana Díez, la meva secretària general seria Susana Díez.
Sí, però...
I si prengués alguna decisió, ¿vale?, jo així... Sabeu que vindria i defendria la posició del meu partit,
sí,
perquè per això
cas...
estic així, perquè si no el que faig és me'n vaig a casa o monto un altre partit.
Javier, però
en este
cas, perdona, en este cas no era un atac al Partit Socialista,
no,
perdona.
No és un atac al partit,
era,
però sí que n'hi ha gent...
Era una espècie de reserves per si no tenir prou recolzament perquè el país en este moment no se puguen abordar les reformes que necessita en este moment. És dir, el que volen és que n'hi hagi un consens, sòlid,
sí, pues
entre
que
tots.
Pues que el manifest tindria que ser faciliteu el govern de Pedro Sánchez, ¿vale?, i després els parlamentaris diu que promogueu aquestes lleis, se presenten al Parlament i el Parlament les aprova. No fa falta fer un manifest per dir que tenim por de algo, perquè en la mateixa Margallo, el que em deia abans Xalmeta...
No por, sinó reserves.
Ja, reserves, pues les reserves que va tindre quan Aznar, que va guanyar, va pactar en Jordi Pujol i va pactar en el PNV. Les mateixes reserves, les mateixetes, encara que hagi canviat i que la història se repetís i tal. ¿Vale? I no és molt més complicada ara que l'any 78, això està clar. És molt més complicada que l'any 78 i van arribar a acuerdos. Però ara... Les circumstàncies són les que són, els partits són els que són i les decisions dels partits són les que
però,
són.
Però hi ha respectar també les persones que d'alguna
sí, sí,
manera...
Sí, sí, no, si jo les respete.
Tenen
Susana,
un bagatge polític.
Jo no t'he dit que no les respete, clar que les respete.
No, escoltar-les, simplement escoltar-les.
Però s'escolten. Però...
I reflexionar-les, i ja està. Eres des del meu... Carlos Gil, que estava sí, llevant-nos el micro.
No, jo simplement veig que aquestes manifestacions van en el sentit de lo que jo havia dit abans. O sigui, dir, és gent, i jo que... ha tingut la meva adolescència en ple període quan has començat a tindre gust de raó en aquesta transició però realment vist en la distància també t'ha demanat la paraula perquè ell també
sí,
va estar
és que són les dos i el que me mata
és el
de Forç que mos entra
el tema és el que ells un poc estaven reivindicant és aquest espírit que va haver en aquesta època per aquestes persones que conforme di Javi, en una època molt més complicada per arribar a acords que esta, perquè estàvem molt recient tot lo anterior, van aconseguir arribar a uns acords per a que avui puguem estar així, tenint la democràcia que tenim i les llibertats que tenim, això va ser l'inici, que pues, evidentment estan reivindicant que això se pugui tornar a donar
per la unitat d'Espanya.
Per la unitat d'Espanya.
Estan parlant
exacte.
Per la unitat d'Espanya.
Entonces,
no podem continuar de veres, són les dos del migdia, però dilluns que ve vos emplace a tots, Paco Ibáñez de Vox, Carlos Gil del Partit Popular, Javier Serralbo del Partit Socialista, Santi Cortells de Compromís, Domingo Vicent de Ciudadanos, Xalmeta d'Unidos Podemos. Moltes gràcies, hasta el dilluns que ve.
Hasta el dilluns.
Gràcies. Another than me. Girl, you got to change your crazy ways. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to...